Anem a començar la sessió ordinària número 8/2017 del ple de l'Ajuntament, avui dia 25 de maig de 2017 a les 21 hores. Comencem en l'ordre del dia. El punt primer és el dictamen a la proposta de determinació del preu just municipal en l'expedient d'expropiació forçosa d'una finca situada en el passeig marítim número 122 destinada a espai lliure.
Comissió informativa de l'àrea de serveis al territori en sessió celebrada el 3 de maig de 2017. La proposta d'acord és, primero, rechazar la hoja de aprecio presentada por Julia y Gema Bretó Quevedo en fecha 31 de enero de 2017, en la que establecían el precio del inmueble de su propiedad situado en el paseo marítimo número 122 de Benicarló, inscrito en el registro de la propiedad de Vinaròs al tomo 1352, libro 357 de Benicarló, folio 6, finca 27.602, en un total de 298.318,42 €, según informe de valoración redactado por el arquitecto don Enrique Moya Marzá, colegiado número 3.667 del COAC. Segundo, formular hoja de aprecio municipal asumiendo la valoración realizada por el arquitecto municipal en fecha 10 de marzo de 2017 y fijar el precio del inmueble afectado por el presente procedimiento de expropiación forzosa en 22.963,79 €. Tercero, notificar este acuerdo a las interesadas junto con la hoja de aprecio municipal para que en el plazo máximo de 10 días manifiesten si aceptan o rechazan la valoración municipal. En caso de rechazo, se remitirá el expediente de determinación del justo y precio al jurado de provincial de expropiación. De ser aceptada, se procederá a formalizar el correspondiente acta de ocupación y pago. Cuarto, designar a don Luis Pérez Lores en calidad de arquitecto municipal para que, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa, forme parte, en su caso, del jurado provincial de expropiación.
Bé, com saben, este és un expedient d'urbanisme que se va, en el ple de la corporació del dia 30 d'agost se va aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per a l'expropiació de, com se diu, de la parcel·la situada al final del passeig marítim, el que tots coneixem com el restaurant Frexes o el Raconet de París. En aquest cas hi ha una discrepància entre la valoració que presenten les propietàries i el que feria l'Ajuntament, tal com ha llegit el secretari accidental, de manera que se'ls notificarà quina és la valoració que fa l'Ajuntament i segurament pues, li haurà aquesta discrepància pues, anirà al justi preu, que és al jurat provincial d'expropiació. Simplement el que aprovem aquí és això. Volem fer ús de la paraula? No? Bé, doncs passem el punt a votació. Vots a favor? Bé, doncs aprovat una mica. El punt segon és dictamen a la proposta de no admissió a tràmit del recurs de reposició interposat per Bartolomé Caldés Foix contra l'acord del ple de 24 de novembre de 2016, expedient 1239, pla especial de reserva de sol per accessos al sector nou, el Palmar, de sol urbanitzable.
Comissió informativa de l'àrea de serveis al territori en sessió celebrada el 19 de maig de 2017. Proposta d'acord. Primero, no admitir a trámite el escrito presentado por don Bartolomé Caldés Foix, por el que interpone recurso de reposición contra el acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2016 de inadmisión a trámite de su petición de iniciar el procedimiento administrativo previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992 a fin de declarar la nulidad del acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2013 de aprobación provisional del Plan Especial de Reserva de Suelo para la implantación de infraestructuras de accesos al sector 9 de suelo urbanizable El Palmar del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, de conformidad con las motivaciones expuestas en el fundamento de derecho primero del informe emitido por el TAG de Urbanismo en fecha 10 de mayo de 2017, obrante en el expediente. Segundo, notificar el presente acuerdo al interesado.
Bé, es tracta simplement de que el senyor Bartolomé Caldés Foll va presentar un recurs de reposició contra l'acord de ple del 24 de novembre de 2016, que era contra el pla especial de reserva de sòl per accés al sector nou el Palmar de sòl urbanitzable. Hi ha una desestimació, d'acord a l'informe del TAC d'Urbanisme, el senyor Jesús Hernández Laeras, de manera que simplement ens pues, acollim a l'informe tècnic i se li desestima el recurs. Volen fer ús de la paraula? No? Passem el punt a votació. Vots a favor? Bé, doncs s'aprova per unanimitat. Punt tercer. Es dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Juan Bautista Pellicer Segarra contra l'acord de ple del 28 de juliol de 2016. Expedient 598 del sector 5 solares de sòl urbanitzable.
Comissió informativa de l'àrea de serveis al territori en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2017. Proposta d'acord. Primero, desestimar la alegación presentada en fecha 2 de noviembre de 2016 por don Juan Bautista Pellicer Segarra contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 28 de julio de 2016 por el que se acordó la incoación de oficio del procedimiento para la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de abril de 2000 en el expediente relativo al programa de actuación integrada para el desarrollo del sector 5 de suelo urbanizable SOLAES del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, en cuanto a su apartado dispositivo quinto, en el que se acordaba subvencionar el sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas, de conformidad con los motivos expuestos en el fundamento de derecho segundo del informe del TAG de Urbanismo de fecha 5 de mayo de 2017 que figura en el expediente. Segundo, notificar la presente resolución al interesado. Tercero, declarar la caducidad del procedimiento iniciado de oficio en el acuerdo del Pleno de fecha 28 de julio de 2016 para la declaración de nulidad del acuerdo de 27 de abril de 2000 relativo a la decisión de subvencionar el sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas por el transcurso del plazo máximo de 3 meses desde la incoación del dicho procedimiento para resolver y notificar la resolución. Cuarto, incoar de oficio un nuevo procedimiento para la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de abril de 2000 de aprobación del programa de actuación integrada de la partida SOLAES en cuanto a su apartado dispositivo quinto, en el que se acordaba subvencionar el sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas, puesto que supone la exoneración o condonación a los propietarios del sector de ceder al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico del sector y, en consecuencia, una conculcación del ordenamiento jurídico que, por su especial gravedad manifiesta y notoria para un observador medio lego en derecho, constituye una nulidad de pleno derecho al amparo de las letras B y F del artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, por tratarse de un acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y por tratarse de un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición. Todo ello de conformidad con lo informado por el interventor municipal en fecha 22 de julio de 2016, según consta en el expediente. De acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se concede un trámite de audiencia de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, al objeto de que durante dicho plazo las personas interesadas puedan consultar el expediente en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento y puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Bé, aquí n'hi ha poc a explicar. El senyor Juan Bautista Pellicer presenta un recurs que se li desestima, però al mateix temps, com que ja han passat més de 3 mesos des del procediment, se declara caducat i s'inicia un nou procediment per a incoar l'ofici i l'expedient. De manera, volem fer ús de la paraula? No? Us passem a una votació. Vots a favor? Ja, doncs, a favor. El punt quart és dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Jacinto Balaguer Roca contra l'acord de ple del 28 de juliol de 2016 del mateix sector, del sector 5 solares de sòl urbanitzable.
Comissió informativa de l'àrea de serveis del territori en sessió celebrada el 19 de maig de 2017. Proposta d'acord. Primero, desestimar el recurso de reposición presentado en fecha 28 de septiembre de 2016 por don Vicente García Nebot, actuando en nombre y representación de don Jacinto Balaguer Roca, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 28 de julio de 2016, por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del programa de actuación integrada para el desarrollo del sector 5 de suelo urbanizable, SOLAES, del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, de conformidad con los motivos expuestos en los fundamentos de derecho primero y segundo del informe del TAG de urbanismo de fecha 5 de mayo de 2017 que figura en el expediente. Segundo, notificar la presente resolución a los interesados.
Bé, en este caso es exactamente la mateix. Tots son recursos que se presenten contra la suspensió del Pais Solaes i cada un pues, està motivat per el TAC d'urbanisme d'acord en la llei, en les diverses lleis urbanístiques que no anem a que citar perquè realment és molt llarg i és una mica complicat. Volen fer ús de la paraula? No? Pues passem al punt de votació, vaig a favor. El punt cinquè és dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Domingo Lores Alberic i herederos de José Giner Benet contra l'acord de ple del 28 de juliol de 2016, l'expedient 598 del sector 5 solares de sòl urbanitzable.
Comissió informativa de l'àrea de serveis al territori en la sessió celebrada el dia 9 de maig de 2017. Proposta d'acord. Primero, desestimar el recurso de reposición presentado en fecha 28 de septiembre de 2016 por don Vicente García Nebot, actuando en nombre y representación de don Domingo Lores Alberic y de los herederos de don José Giner Benet, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 28 de julio de 2016, por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del programa de actuación integrada para el desarrollo del sector 5 de suelo urbanizable SOLAES del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, de conformidad con los motivos expuestos en los fundamentos de derecho primero y segundo del informe del TAG de urbanismo de fecha 5 de mayo de 2017 que figura en el expediente. Segundo, notificar la presente resolución a los interesados.
Ponen su uso de la palabra. Pasen a la pura votación. Voto a favor. El punt sisè és dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Maria Victòria Vergaz Pérez contra l'acord de ple del 28 de juliol de 2016 referent al Pais Solaes de sòl urbanitzable, sector 5.
Comissió informativa de l'àrea de serveis al territori en la sessió celebrada el dia 9 de maig de 2017. Proposta d'acord. Primero, estimar la alegación presentada en fecha 18 de abril de 2017 por doña María Victoria Vergaz Pérez contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 28 de julio de 2016 por el que se acordó la incoación de oficio del procedimiento para la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de abril de 2000 en el expediente relativo al programa de actuación integrada para el desarrollo del sector 5 de suelo urbanizable SOLAES del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, en cuanto a su apartado dispositivo quinto, en el que se acordaba subvencionar al sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas, de conformidad con los motivos expuestos en el fundamento de derecho segundo del TAG del informe de urbanismo de fecha 5 de mayo de 2017 que figura en el expediente. Segundo, notificar la presente resolución a la interesada. Tercero, declarar la caducidad del procedimiento iniciado de oficio en el acuerdo del Pleno de fecha 28 de julio de 2016 para la declaración de nulidad del acuerdo de 27 de abril de 2000 relativo a la decisión de subvencionar el sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas por el transcurso del plazo máximo de 3 meses desde la incoación de dicho procedimiento para resolver y notificar la resolución. Cuarto, incoar de oficio un nuevo procedimiento para la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de abril de 2000 de aprobación del programa de actuación integrada de la partida SOLAES en cuanto a su apartado dispositivo quinto, en el que se acordaba subvencionar el sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas, puesto que supone la exoneración o condonación a los propietarios del sector de ceder al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico del sector y, en consecuencia, una conculcación del ordenamiento jurídico que, por su especial gravedad manifiesta y notoria para un observador medio lego en derecho, constituye una nulidad de pleno derecho al amparo de las letras B y F del artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por tratarse de un acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y por tratarse de un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición. Todo ello de conformidad con lo informado por el interventor municipal en fecha 22 de julio de 2016, según consta en el expediente. De acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concede un trámite de audiencia de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, al objeto de que, durante dicho plazo, las personas interesadas puedan consultar el expediente en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento y puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Sí, pues igual que el anterior, pasemos por una votación. ¿Vaig a favor? No por el interno. Els punts 7, 8 i 9 són d'acció de comptes, han tingut accessos als expedients i ara n'hi han tres punts que entren per urgència, que penso que podríem votar l'urgència els tres a la vegada, si els pareix bé o de un en un. Són els dos extrajudicials que van passar per la comissió el dilluns. El pleno se va convocar el divendres passat perquè era Santa Rita el dilluns, de manera que es va convocar el divendres. Sempre es convoca en dilluns de la setmana que toca el ple, però es va convocar esta vegada excepcionalment en divendres. La comissió d'Hisenda es va fer el dilluns, no van poder entrar en l'ordre del dia. I també hi ha un altre punt, que és la modificació de les bases de les suspensions esportives. De manera que, si es pareix bé, votem la inclusió en l'ordre del dia dels tres punts i els debatim un per un, d'acord? Bé, doncs anem a votar la inclusió, vaig a favor de la inclusió dels punts en l'ordre del dia. Bé, doncs s'incluïssin els tres punts per urgència. Bé, el primer és dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 4/2017 corresponent a l'expedient número 002/17 del Departament d'Hisenda.
Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió extraordinària celebrada el 22 de maig de 2017. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 111/2017 de data 16 de maig de 2017 per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 4/2017 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 217.073,33 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/217/4.
Senyor Plas.
Bé, les factures que portem en aquestes estats judicials són les factures d'aquests contractes que han finalitzat els contractes i encara no s'han pogut licitar les consumes contractes, o inclús també van les factures que es porten així pel tema de no tindre encara el pla de mitjans de comunicació.
Bueno, feu-vos de la paraula. Senyor García.
Sí, nosaltres en aquest punt votarem en contra. És el mateix que el ple anterior del mes passat. Són les factures una altra vegada de publicitat i propaganda, quan ja s'ha repetit en diverses ocasions, i al mateix temps, com sempre s'ha dit, contractes que ja haurien d'estar licitats i adjudicats i que s'està prestant el servei, però el contracte no està en vigor, per la qual cosa nosaltres votarem en contra.
Senyor Martí, vol fer-vos la paraula? Senyor Flors, vol contestar? No. Pues passem directament al punt a votació. Vaig a favor? Vaig en contra? De posar la pesa a favor i de en contra. El següent punt que entra per urgència és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 5/2017, corresponent a l'expedient número 002/17 del Departament d'Hisenda.
Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió extraordinària celebrada el 22 de maig 2017. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 112/2017 de data 16 de maig de 2017 per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 5/2017 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 134,93 euros i que correspon a la factura que s'expressa en la relació de factures número F/2017/5.
Senyor Flas.
El que es porta en extrajudicial és una factura que correspon a una comunitat de béns que la llei, de manera per a mi tan incongruent, no permet que els ajuntaments puguen contractar comunitat de béns i aquesta és la raó per la que es declara nula de ple dret.
Volen fer-vos de la paraula? Senyor García, senyor Martí.
Nosaltres en aquest punt, que quasi al final quasi és de risa perquè estem parlant de 134 euros, no? Realment és molt menudet el tema, no? Però votarem en contra per la senzilla raó de que sense valorar si és just o no és just que les administracions públiques no puguen contractar servicis en persones físiques i en comunitats de béns, doncs seguim fent una vegada tras l'altra. Però potser senzillament és un problema de comunicació amb els propis funcionaris de l'administració que potser no han pensat o no saben que no haurien de fer això i que hi ha altres formes de fer-ho o altres empreses que puguen fer-ho. Entonces, per aquest motiu i perquè l'interventor fica reparos ja que estem contractant una vegada més en una comunitat de béns, votarem en aquest punt en contra. Gràcies.
Senyor Flors.
Bé, vostè va votar en contra de la contratació d'un comerç local, és a dir, possiblement el funcionari en el moment que va contratar ni sabia segurament la personalitat jurídica que tindria. Doncs votar en contra este extrajudicial, pues la veritat és que em sorprèn força. Bé, podria abstindre's o votar-lo a favor, però bueno, cada un allà en si mateix, el que està és vostè motivant que moltíssims comerços no es puguen contractar, però bueno, cada un.
Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, en Benicarló hi ha comunitats de béns, persones físiques, societats limitades, societats anònimes, hi ha tot tipus de gent i tot tipus de negoci. El tema és tant que nosaltres no som ningú per discutir si la llei està bé o no. En aquest punt, nosaltres senzillament tenim que donar un exemple i acatar la llei conforme mos ve. Entonces, si la llei diu que en les comunitats de béns no devem de contratar, pues tindrem que avisar o informar els nostres funcionaris, els nostres tècnics, la nostra gent, de que bueno, hi ha unes empreses que es poden contractar per llei i unes altres que no es poden contractar per llei. Així de senzill, no vull dir que ni que este senyor ho hagi fet mal, ni tot el contrari. Però, a veure, senzillament, pensem que les administracions públiques deuen de ser un exemple a l'hora de catar les lleis i en la medida de les possibilitats devem de ser rectes en això i devem de fer-ho. No podem estar contínuament alçant reparos a temes que són òbvios i evidents. Gràcies, senyora alcaldessa.
Senyor Flors.
Evidentment, ja es van notificar en el seu dia als funcionaris que les comunitats de béns no es poden contractar, però insistixo, possiblement el qui va contractar aquest servei no devia saber la personalitat jurídica i és més que possiblement volia concretament el servei d'aixer, i a veure l'import que és algo molt concret, molt d'això, votar en contra, que això la veritat és que em pareix un poc, en fi, no m'atreveixo ni a qualificar-lo.
Bé, evidentment cada un pot votar a favor o en contra, senyor Flors, i cada un és lliure, però és veritat, senyor Martí, que els que tenim una mica d'experiència en un ajuntament, comunitats de béns s'han contratat sempre, a vegades se compren coses a les panaderies i al comerç local, que és inevitable, i precisament els extrajudicials sempre s'han votat en contra per part dels grups de l'oposició, però quan són comunitats de béns, tant quan nosaltres estem a l'oposició com ara el Partit Popular, que està a l'oposició, això se vota a favor i ja està, però bueno, vostè és lliure de votar el que vulgui, faltaria més. Bé, passem el punt a votació, vaig a favor. Vots en contra? Abstencions? Per 11 a favor, 8 en contra, 3. No, 3 en contra i 8 abstencions. Bé, el següent punt que entra per urgència és una proposta de modificació de l'ordenança reguladora de les subvencions anuals per a entitats que realitzen competicions esportives.
La proposta d'acord és la següent. Modificar els artículos 2, 4, 6, 7 i 11 de la ordenanza reguladora de subvenciones para aquellas entidades que realicen competiciones deportivas conforme a lo que consta en el expediente.
Senyor Flors, vol explicar en què consisteix aquesta modificació.
Bàsicament la modificació són s'han modificat uns quants articles on havia quedat un poc desfasada el que és l'ordenació, articles que no s'estan utilitzant o bé coses que considerem des de la regidoria que eren més adients, però la modificació important és l'increment que ha hagut de quantia, que passa de 70 a 78.000 euros, però el que s'han variat és els percentatges en quant al repartiment de les quantitats, donat que un dels ítems que teníem, que era el lloguer d'instal·lacions, consideràvem que estava molt baix i que un club esportiu de la localitat que és qui ha de pagar lloguer per aquesta instal·lació havia molt mermat les seues possibilitats. Aquesta modificació es va portar com a proposta del Consell d'Esports i va ser aprovada per unanimitat en el plenari on estan representades totes les entitats esportives. Moltes gràcies.
Volem fer ús de la paraula? Sí, senyor Comte.
Gràcies. Senyora alcaldessa. Sí, bueno, com van dir a la comissió, nosaltres votarem a favor d'aquest punt de l'ordre del dia perquè es pareixia molt just, es pareixia que era convenient modificar les bases perquè ja hi havia una injustícia per el que vostè ha dit, el tema dels joguers d'algunes entitats en les instal·lacions esportives i altres que no tenien que pagar un lloguer, no? Llavors això creava una diferència que era injusta. I després també, òbviament, per l'augment de partida, perquè el suport a les entitats esportives del nostre poble pensem que és fonamental. Gràcies.
Vol contestar, senyor Flors?
Doncs simplement agrair el suport en aquest punt. Efectivament, l'import de la partida ja es busqui que vagi destinat ahir i s'incrementi de tal forma que la resta d'entitats no veguen mermada la quantia a la qual poden optar, perquè aquestes són de lliure concurrència. Moltes gràcies.
Vol afegir alguna cosa, senyor Comte? Bé, doncs passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, i abans de pregs i preguntes hi ha també una moció del grup de Ciutadans. Sí, votem la inclusió del punt de l'ordre del dia. En teoria, esta moció es va presentar en temps i forma. El dia 11 hauria d'anar a l'ordre del dia. No se va posar a l'ordre del dia, per un problema de secretaria, però votem la inclusió en l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió en l'ordre del dia? Bé, doncs s'inclouen en l'ordre del dia. I és una moció presentada pel grup polític Ciutadans que llegiran vostès i la defensen vostès. D'acord?
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Faré l'exposició dels motius. Bueno, en els últims mesos hemos observado con los medios de comunicación recogían casos de violencia en las gradas de fútbol base en muchas partes de nuestro país. La violencia en cualquiera de sus formas es una lacra para la sociedad y desde las administraciones tenemos que sentar bases sólidas para que desde el conocimiento y el impulso de valores como la igualdad, la inclusión y la violencia de nuestros jóvenes terminen de asociar la rivalidad y la competencia deportiva en el odio y la violencia. Pero nuestros jóvenes no podrán ver de esta manera distinta al deporte si no trabajamos las administraciones, los padres y los clubes en la misma dirección y la de garantizar que el fútbol base, un deporte muy arraigado en España, se sienta sobre valores que garanticen una rivalidad sana, donde se fomente la inclusión entre los jóvenes que provienen de distintas realidades sociales, orígenes culturales o países de procedencia. Las gradas en los campos de fútbol no son distintas a la realidad social de la población española, sino una muestra de la que ha ido sucediendo en el mundo del fútbol durante años. Agresiones entre jóvenes disputando un partido, agresiones físicas o verbales, al estamento arbitral o batallas campales entre los padres. Son algunos ejemplos de los que hemos podido ver en los medios de comunicación. Por ello, desde el Ayuntamiento de Benicarló debemos alzar la voz de una forma unánime para mostrarle a toda la población que estos lamentables acontecimientos no puedan volver a suceder. De esta institución debemos de seguir trabajando para conseguir violencia cero en nuestras gradas y también debemos impulsar nuestros instrumentos tanto educativos para hijos y padres como instrumentos que penalicen y minimicen estas conductas. La propuesta de acuerdo sería la primera, declarar el Ayuntamiento de Benicarló a favor de la lucha contra la violencia en las gradas. Segundo, seguir promoviendo en los centros educativos, competencia del Ayuntamiento de Benicarló, proyectos pedagógicos para padres e hijos que sientan los valores de una sociedad libre de violencia. Tercero, crear una mesa sectorial con todos los agentes implicados, clubs, asociaciones, colegio de árbitros y padres, madres del deporte base, con la finalidad de realizar acciones como la iniciativa del tercer tiempo y otros que resulten del trabajo de dicha mesa, que incluyan valores de igualdad, inclusión social y convivencia dentro del deporte base, para eliminar la violencia en las gradas. Gracias.
¿Vale, explicar alguna cosa más, señor Cornellas? ¿No? Bé, volem fer-vos de la paraula, senyor Manyà, i després parlo amb el senyor Flors.
Sí, moltes gràcies. Com no podia ser d'una altra forma, nosaltres estem d'acord en aquesta moció, no? Lo trist, penso, és que se tinga que... Estos fets tindran que fer mocions per fer-lo, no? Jo sí que, perquè no quede en un paper mullat, el que sí que penso que se podria fer des de l'Ajuntament i en plaça de la Conselleria d'Educació, a poder fer una campanya per poder traslladar als col·legis els sentiments i les formes que se tenen que tindre i el per què. Penso que si s'aconsegueix una educació dels joves evitarem aquests comportaments que moltes vegades no són dels propis joves, sinó que són dels grans. Els joves ho fan perquè ho veuen dels grans, que no van tenir l'educació que tocava, no? Doncs penso que seria bo, seria constructiu i seria positiu que des de l'Ajuntament s'impulsara i des de la regidoria d'educació una campanya per a determinades edats, no dic a totes les edats, però una algo que se poguera pues, a través quizás d'àrbits, de gent que estigui vinculada en el tema del deport, el poder acudir i fer unes xerrades breus en els col·legis per poder fomentar que efectivament aquestes coses no ocorrisquen més i que no tinguessin que fer emocions per algo que tindria que entrar dins de la lògica el que no se produïsquen mai. Moltes gràcies.
Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Evidentment, nosaltres també anem a adherir-nos a aquesta moció. Com ja saben, jo soc àrbit de futbol, per tant, podria contar moltíssimes experiències viscudes per mi o per propis companys. Pel que fa a la regidoria d'esports, ja fa temps que això sí que es ve treballant en campanyes, en la legislatura anterior s'havia fet diverses campanyes, però que no són suficients, evidentment, han de ser contínues, i el que sí que s'ha treballat i continuem és, com vostè estava dient, senyor Manyà, aprofitant que s'hi venia també a un col·legi d'àrbits, s'ha fet alguna reunió juntament amb el club de futbol per tratar de parlar amb entrenadors, amb monitors, perquè moltes vegades són els mateixos monitors els que transmitissin als xavals o a la grada, i que per supost pues, hem d'anar tots a una també en la regidoria d'educació en quant a conscienciament de la societat. És una llàstima tindre que arribar a aquests punts. El col·lectiu arbitral, parlant en primera persona, ens hem vist més d'una volta desemparats. Inclús va haver en el seu dia fa 5 o 6 anys un moviment del qual vaig formar part, però per part de federacions vam quedar un poquet. Doncs anem a aprofitar aquesta situació en la que els ajuntaments s'estan involucrant per veure si a poc a poc aconseguim fer entre tots una societat millor. Moltes gràcies.
Bé, doncs jo penso que hi ha unanimitat en aquests casos. El senyor Flors és àrbit, però jo també soc mare d'àrbitre, amb la qual soc també afectada en primera persona, de manera que sí que és un problema, i la veritat és que ojalà poguéssim erradicar del tot la violència en tot tipus d'esports, no només en el futbol, sinó en qualsevol tipus d'esports, per part dels jugadors, però també per part de pares, educadors, monitors i absolutament tots. Bé, doncs em vaig a favor de la moció, s'aprova per unanimitat i... Bé, hi havia una altra moció, però la senyora Escudero explicarà que se retira, no? Explica, senyora Escudero.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, era una moció per tal d'implicar la Diputació de Castelló en el manteniment de les escoles de primària i d'infantil, per tal de demanar diners perquè ajuden als municipis a pagar aquest manteniment i les obres necessàries en les escoles. Una moció presentada per l'equip de govern, per els dos grups municipals que constituïm l'equip de govern. No n'hi havia un consens i ens consta que hi ha una xarxa ja dins dels municipis treballant per buscar un document de consens que siga més específic, que tinga tot aquest contingut, i entonces retirem la moció en espera de tindre un document complet i que poguéssim aprovar per unanimitat, que és el que esperem. Vale, gràcies.
Bé, pues la segona moció no se presenta, de manera que ja està. El següent punt, que és el punt de Z, són precs i preguntes. Senyor Barberà, vol fer un...
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Sé que això es pot parecer poc ortodoxe, però bé, com el temps dels governs monocolor ha acabat i tenim un ROF que ho permet, que qualsevol regidor de l'Ajuntament, siga del grup que siga, puga fer un prec, doncs aquest no el faig en nom de tot el meu grup, sinó en nom propi i, per tant, d'Esquerra Republicana del País Valencià. Com sap, senyora alcaldessa, els pressupostos generals de 2017 es van presentar fa poc i amb una clara discriminació per al País Valencià front a altres autonomies. Tant les Corts Valencianes com els grups que estem així representats en l'Ajuntament van fer per unanimitat declaracions en el sentit de contra aquests pressupostos que pensem condenen la nostra societat. És per això que un conjunt transversal d'associacions, sindicats i partits polítics ha convocat una manifestació el dia 10 de juny a València demanant la retirada, entre altres coses, d'aquests pressupostos generals de l'Estat. Per tot això, i tenint en compte que les corporacions locals, els municipis, són les administracions més properes de la ciutadania i, per tant, són aquelles que hi responen més per de prop i les que més estan afectades per la falta de finançament o d'inversions per part de l'Estat, jo prego a vostè com a alcaldessa, al consistori en general i a la resta de partits polítics així representats que, si així ho consideren, donen suport a aquesta reivindicació dels valencians i les valencianes i se sumen a aquesta manifestació com a partit o com a consistori del proper dia 10 de juny, insisteixo, a València. Res més.
Bé, senyor Barbera, està recollit el seu prec i així constarà en l'acte. Tenim més precs i preguntes? Senyor Banyà?
Sí, moltes gràcies, senyor Colés. Jo tinc dos precs. El primer d'ells és, en ocasió de que se mos traslada als portaveus la convocatòria de Junta de Govern Local, he vist un punt a la Junta de Govern Local que tenen demà, que és la proposició d'aprovació d'un projecte que es diu Reforma per l'accessibilitat universal de les jardines del passeig marítim de Benicarló. No sabem en què consisteix, i jo el que sí que li demanaria és que quan hi hagi un projecte, que sigui d'obres o el que sigui, pues que se doni avís possiblement als serveis tècnics perquè incluïsquen en l'ordre del dia els projectes que hi havia per dos motius, perquè volem estar a l'avantatge en què consisteix aquests projectes, en segon lloc, i també per si podem participar en alguna cosa en aquests projectes. Però sobretot també perquè és que en aquest cas els jardins del passeig marítim de Benicarló, que no tinc idea si és el passeig marítim on estan aquests jardins, ni siquiera pel nom sabem el que és. No? Entonces seria convenient, penso jo, que de cara a tenir una informació suficient que se doni compte en les comissions informatives, simplement és un prec. I el segon aniria en relació a que nota de premsa està penjada a la web municipal surt la promoció de l'oferta turística de Benicarló que s'ha fet en les diferents fires i on, en principi, en primer lloc, el que tinc que agrair-li a la senyora Rosana Marzà el fet de que, com diu textualment, s'hagi aconseguit ficar el nom de Benicarló en el mapa. No sé si antes no estava en el mapa, però bueno, és un tema que és d'agrair la funció que s'hagi fet i les assistències. Però no obstant, també en aquest mateix article fa referència a que s'ha fet una promoció d'allotjaments, de gastronomia, etc., i que la planificació és essencial per arribar. El prec consistiria en que en la comissió corresponent, crec que és la que fa referència a cultura, on se donen compte de temes de turisme, en comerç, perdó, ja que se diu que la planificació és essencial, el que ens agradaria és que ens donarà compte de quina és aquesta planificació que se té des de turisme perquè s'arribi al públic final en el tema de la promoció del turisme. Desconeixem quina és la planificació, els agrairíem si tinguin a bé donar-nos compte de en què consisteix aquesta planificació. Moltes gràcies.
Alguna pregunta més? Senyor Serrano.
Bé, jo volia fer-li una pregunta o dos, no sé, segons com ara explicaré el que ens agradaria saber. En fecha 15 de desembre de l'any passat, el registre d'entrà 22.756, un company del grup nostre va presentar una instància. Totes les instàncies van dirigides a vostè, a l'alcaldessa, a l'alcaldia en aquest cas, i li sol·licitàvem revisar textualment i que ens siguin facilitats els expedients del número 50 al número 100 per part del Departament de Recursos Humans. Això va ser el 15 de desembre de l'any 2016. Van passar Nadal, van passar Sant Antoni, van passar les Falles. Sí que és cert que en una el dia que vaig anar a la ràdio vam estar comentant aquest tema i la consellera afecta me va dir no, és que el tècnic diu que si els 10 dies no s'ha contestat se dona per suports que els expedients se poden veure. Encara així vam deixar passar Pasqua i hasta Sant Gregori. Però el dia 17 de maig, que va ser justament la setmana passada, pujo dalt al departament i parlo en el tècnic i dic, vinc a veure els expedients del número 50 al número 100 que se va demanar el dia 15 de desembre del 2016. I el tècnic que me contesta és que ningú li ha trasladat el que a nosaltres se mos facilite ni que ell tinga que preparar aquests expedients. Una vegada ell me diu això, jo el que faig és agarrar i el mateix dia quan baixo faig un escrit i li presento un escrit suposo que li haurà plegat a vostè, en el qual li pregunto el motiu pel qual l'alcaldia no ha traslladat al departament l'accés o no d'aquests expedients, perquè nosaltres com a equip que estem a l'oposició hem de fiscalitzar a l'equip de govern. I se mos comunique i se li comunica al tècnic si podem accedir a aquests expedients i en cas afirmatiu que los fiqui a la nostra disposició quan antes ja que portem 6 mesos esperant. La pregunta seria la primera: mos donaran accés després de 6 mesos a aquests expedients? I segona, si quan nosaltres que tenim que fiscalitzar l'equip de govern hem d'esperar 6 mesos a que vostès mos comuniquen o li diguin al tècnic corresponent o algú mos diga, pot anar a vos expedients, el pròxim document que demanarem, no ho sé, a lo millor haurà passat la legislatura ja. Això referent a l'eixer escrit. Però és que el dia 2 de març també d'enguany sol·licitem la fotocòpia d'un expedient, el dia 2 de març del 2010, registre d'entrar 3.877, i tampoc se mos comunica res. Ni se mos diu sí, ni se mos diu no, no se mos diu res. Per tant, el que volem saber és quin procediment tenim que seguir per veure els expedients. Tenim que esperar tant de temps? O pot ser més àgil com aquest departament se'ls diga que quan vagi algú de l'oposició pugui veure els expedients?
Alguna pregunta més? Tenen alguna pregunta més? No? Bé, vol contestar la pregunta del senyor Serrano. Senyor Escudero, per favor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Sí que és cert que van entrar a una instància abans de Nadal. Jo recordo que en les dates de Nadal vaig parlar en el portaveu del grup popular on vostès demanaven 50 expedients i van fer una mica de broma de quin era l'expedient que buscaven entre mig d'aquells documents per tal de poder facilitar-ho d'una manera més fàcil. Jo els vaig dir que tenien accés complet als expedients que volgueren, però que els que no estaven finalitzats pues, podia ser que estigueren en intervenció o estigueren en secretaria, i per tant, d'aquests 50 expedients que demanaven, accés totalment a la seva disposició de los expedients que estigueren finalitzats. D'això tenia la informació el tècnic de recursos humans, jo sabia, en el moment que accediren al departament, tot aquell expedient finalitzat del 50 al 100, inclús si volien fins al 200, no hi havia cap problema en que el veguérem. Van repetir esta conversa en aquella tertúlia de ràdio on vostè va dir en antena que no se sabien donar els expedients. Quan va parar el micro, jo li vaig donar l'explicació que segons les lleis que regeixen l'administració local, si en 10 dies no hi havia una resposta, el silenci administratiu en aquest cas era positiu. Per tant, tenien accés des del minut zero, no, des dels 10 dies en els quals s'havien fet la sol·licitud. I de nou li recordava que potser algun d'aquests expedients no estava finalitzat i que estaria en algun departament, perquè algun d'ells era un expedient llarg anual, però que estaven a la seva disposició. L'única cosa que li va dir el tècnic quan va anar al despatx a dir-li que volia veure els expedients era que no se li havia decretat el registre d'entrada al Departament de Recursos Humans, s'havia quedat en alcaldia, però vostès sabien des del mes de desembre que podien tindre accés als expedients. Jo li vaig comunicar d'una manera verbal. Després li vaig dir que la llei estava en la seva mà i que podia anar a veure els expedients, únicament que potser no trobaran el departament els que no estaven finalitzats, que tampoc tenia problemes si estaven allí de veure els incomplets. Simplement, l'únic defecte que ha pogut hi haure de forma és que el document del seu registre d'entrada no es va decretar a recursos humans per part de registre, però l'accés sense cap problema. Li ho torno a dir per tercera vegada, sí.
Sí, Serrano.
Bueno, és que el problema sí no és que siguin els expedients que estan conclusos o que no estan conclusos. És que expedients se me va facilitar zero, ni un. No els que estiguen finalitzats o que estiguen conclusos, no cap. O sigui, no hi havia preparat ni un expedient. Després de 6 mesos, jo em diuen, demà pots anar a veure'ls, demà aniré a veure'ls. O sigui, també, però vull que algú, o vostè o l'alcaldessa, que és on li apleguen els escrits de registre, que mos diga, m'és igual, el portaveu, totes les setmanes hi ha juntes de portaveus, aneu a mirar-lo, jo si vaig dalt, o anem qualsevol de nosaltres al departament i mos diuen, tinc 10 expedients, doncs mirem els 10 que tinga. Si nosaltres no hem dit que ells o l'altre, volem vos expedients. Però la resposta quina ha sigut? Que ha fetxat avui, després de 6 mesos, per molt que me puga explicar que a partir dels 10 dies tenim accés, si pugem dalt i mos diuen que ningú li ha donat l'ordre al tècnic i damunt, és que ni siquiera un expedient, ni un, no cap. Això que això tanta transparència se'n tenen que fer mirar.
Senyora Escudera.
És que els expedients no estan preparats en una taula, estan en el departament. Per tant, si vol veure l'expedient 51, pues li demana al tècnic i l'expedient 51 li dona el tècnic. No estan a manitxa i en una muntanya damunt de la taula per a que vostè es vega. Simplement diu, vull els expedients que estiguen conclosos del 50 al 100 i se li donaran. No estan a manitxa des del dia, des de desembre damunt la taula, estan en el departament. Pues reclame'l. Simplement li ha dit que no s'havia decretat del registre d'entrada del desembre, però si vol anar a veure els expedients... es pot veure, sense cap problema.
Senyor Serrano, jo sí que tinc que fer una cosa perquè vostè m'ha nombrat. Vostè sempre ha cantat un escrit demanant qualsevol document de l'Ajuntament, se li ha facilitat. En aquest cas, si vostè va entrar un escrit el 15 de desembre, pues està clar que hagués pogut anar a veure els expedients immediatament. Si no, en aquell moment no se li va enviar a recursos humans, com li ha dit la regidora, se va decretar alcaldia, però des de luego, des del 15 de desembre al 17 de maig vostè ha tingut 5 mesos i no se n'ha recordat que havia demanat els expedients, se n'ha recordat, era molta pressa, no devia tindre. I segona, el 17 de maig quan va estar l'escrit, jo mateixa vaig firmar l'autorització, vaig signar i vaig donar vaig ficar la data i els expedients els té a la seva disposició quan vulgui veure'ls. Aquí, transparència total, nosaltres de paper no en tenim que amagar ni cap, per supostíssim. Per què? Perquè tot el que fem, tot està informat pels tècnics i més que informat a vegades, informat i reinformat. Així és que vostè, quan vulgui veure alguna cosa, des de luego, simplement, te vaig presentar el paper, no m'has contestat i a lo millor pues, perquè se va quedar damunt de la taula. Però no es preocupe que d'amagar-li cap paper ni que vulgui insinuar que des de luego no li contestem, no és així. Volia contestar al senyor Manyà en el pre que ha fet. Sap que els plecs no se contesten, però bueno, vostè diu que demà va a la Junta de Govern el projecte del jardí del passeig marítim. Això era simplement que hi havia unes subvencions per el tema d'accessibilitat i que a més tenia que ser una obra pública, tenia que ser pues, una placeta o algun tipus d'espai d'aquest tipus. Entonces se va considerar que se podria demanar per a la subvenció, se podria fer un projecte d'accessibilitat del jardí que hi ha al costat de la pista del Marington, per entendre-nos. ¿Vale? El jardí que hi ha al passeig marítim, que allò és el passeig marítim, que és aquell jardí. Se suposa que després d'aprovar per Junta de Govern el projecte, pues, se donarà compte a la següent comissió informativa d'urbanisme. Simplement això. Senyora Marta, vol contestar a lo de turisme, no? Com vulgui, eh? Vale, pues perfecte. Bé, hi havia unes preguntes per a contestar del pleno anterior. Concretament, hi havia dos preguntes. Una que havia fet el senyor Serrano i una altra del senyor Cornelles, no? Si vol, comencem per la del senyor Cornelles. Bé, el senyor Cornelles preguntava sobre el tema de l'activitat del mercat. Si està prevista l'al·legació de l'activitat del mercat després d'una sèrie de consideracions que va fer la senyora Marçà com a regidora de Comerç, li contestarà.
Gràcies, senyora alcaldessa. La resposta és que actualment el mercat municipal no compta en la preceptiva llicència d'activitat, és cert, però s'està treballant per tant de dotar al mercat de les instal·lacions necessàries a l'objecte de poder obtenir l'esmentada llicència. Com vostès saben, al mercat se van fent actuacions i se van actuant en canvi de clavegram i determinades accions que se van fent per modificacions, a vegades per problemes, subsanant problemes i a vegades per intentar adaptar. Però en aquest cas, per al tema d'obtindre la llicència d'activitat, en el seu moment, vale, se va establir que tenien que fer-se una sèrie d'actuacions que tenien que fer-se en el mercat municipal a l'objecte d'aconseguir aquestes. Quines són les actuacions que s'han fet al llarg dels anys? No vol dir que s'hagin fet estos, diguem, estos dos últims anys que estem nosaltres, sinó que poquet a poquet este problema ja era un problema que estava damunt de la taula i poc a poc s'ha anat fent. Una era l'encàrrec i la redacció del projecte de llicència ambiental per a l'activitat. Després també s'ha fet la redacció del pla d'emergència i d'autoprotecció del mercat. S'ha fet la instal·lació de xarxa contra incendis del mercat. Aquesta xarxa, en les noves instal·lacions, ha quedat independentment de la xarxa d'abastiment de les aigües de les parades, tal com exigeix la normativa. I després també tenim la instal·lació d'aigua potable de manera individualitzada per a cadascuna de les parades que integren el mercat, que fins ara inclús anava tota de forma unitària. Actualment, simplement s'està pendent d'una cosa, que és instal·lar l'alarma contra incendis. Nosaltres, a dia d'avui, en concret, hem tramitat des del departament com estava la situació i estàvem pendents, una, que estiguera establert en el pressupost que ja estava i que, a més, s'haguera sol·licitat la corresponent retenció de crèdit, que era el que s'ha fet ja directament, han fet la demanda des del Departament de Comerç i se va dirigir al Departament d'Intervenció. Actualment ja disposem De fet, informes d'avui ja ho tenim autoritzat i, per tant, en breu contractarem la seva instal·lació i automàticament també el que esperem és poder tirar acabant el projecte. Al mateix temps tenim que comentar de que des del Departament de Comerç, no és d'ara, sinó que ja fa molt de temps, tenen la proposta al Departament d'Activitats de l'Ajuntament per a que s'iniciï l'expedient d'otorgament de la llicència d'activitats del mercat. Per tant, vull dir que l'expedient ja estava obert, s'anaven complementant totes les coses que feien falta i en aquest cas l'única cosa que en teoria queda pendent per a fer, per a poder obtindre i tramitar el que és la llicència d'activitat és aquest paper. Segons en intervenció ja tenim el RC, per tant és simplement qüestió de temps i també una de les coses que esperem i que és evident serà inclús abans de que acabéssim tot el tema de les adjudicacions de les parades del mercat.
Senyor Cornelles, vol contestar?
Gràcies, senyor Cornelles. Bueno, pues, jo personalment m'alegro i crec que tots ens podrem alegrar que tindrem unes instal·lacions pròpies a l'Ajuntament que les tindrem legalitzades. Esperem que no se demoren molt i que no siguin com les parades del mercat que repetitivament pues, esperem que ja arriben ja al final. Però bueno, jo personalment i crec que tots ens podem alegrar que el mercat pugui tindre una licència d'activitat com tots exigim en qualsevol persona que vulgui tindre un negoci en Benicarló. Gràcies.
Senyor Marzà.
Bé, simplement comentar que, com vostès ja saben, el tema de les adjudicacions no només teníem la qüestió de tot el tema del ple que s'ha tret en aquests moments, era per una qüestió de legalitat, per una banda per seguretat jurídica i també per una qüestió sanitària, i la llicència del mercat municipal va en la mateixa línia. Per tant, era una cosa que potser hauria d'estar subsanada des de fa molts anys, però bueno, és un tema que el que hem de fer és tirar-ho cap avant. Moltes gràcies.
Bé, i ara hi havia una altra pregunta del senyor Serrano. El senyor Serrano va preguntar, després de fer unes consideracions sobre el tema de les inversions del pressupost de la Generalitat a Benicarló, pot enumerar exactament quines són les inversions previstes per part de la Generalitat per al municipi de Benicarló i especificar aquestes inversions, en quin concepte i en quina partida es troben dins del pressupost de la Generalitat. Era així, senyor Serrano? Bé, bueno, primer que res, li he de dir, la pregunta la contestaré jo directament, que penso que ja és la segona vegada que ho fa, que vostè fa una pregunta al ple i automàticament després, abans de que se li contesti al ple, se'n va a la premsa i llança les consideracions que vostè considera. Pensem que això és una falta de lealtat institucional perquè si vostè fa una pregunta al ple esperes que se li contesti en el ple següent com és ara i després segons la contestació que nosaltres li donem, l'equip de govern li donem, pues, si no està satisfet pues, pot anar a la premsa o pot fer les notes o les rodes de premsa que considere necessàries. Però fa la pregunta i després acudeix a la premsa i això repeteixo que ja ho ha fet dos vegades. Segona, les inversions que hi han previstes en el pressupost de la Generalitat són exactament les que vostè va enumerar. Inversions en obres, està clar, però el que no va citar és l'increment tan substancial que ha tingut Benicarló en les partides corresponents a creació d'ocupació i a promoció econòmica i la partida de benestar social i centres socials especialitzats. Mire, vostè me va acusar en les seues consideracions prèvies a que jo no vaig a València a reclamar res per a Benicarló. Pues bueno, jo li puc afirmar que he fet més viatges a València en dos anys que des de luego segurament l'anterior alcalde en els 8 que ja va estar. Una altra cosa que li volia comentar és que vostè en la seva nota de premsa cita dos exemples de lo que tindríem que reclamar per a Benicarló. I això realment me fa gràcia, perquè les dues obres que vostè cita que reclama per Benicarló són obres concretament de l'any 2009 i de l'any 2008. És a dir, vostè me parla de que tindríem que reclamar la construcció del passeig marítim sobre el dique de Ponent, que és una obra del 2009. Recordo que vostès van estar fins al 2015, o sigui, 6 anys després d'anunciar aquesta obra, vostès en 6 anys no van ser capaços de fer-la. I una altra de les obres és la carretera de Peníscola, que tinc aquí una nota de premsa de l'any 2008, on lo que se diu concretament del juliol del 2008, on el senyor Carlos Fabra, entonces president de la Diputació, va dir que antes de finales de año empezarán las obras y a finales del año que viene el tramo será una realidad. Además anunció que antes de finalizar la legislatura estará acabada la carretera de Càlitz a Benicarló de gran necesidad. Mire, des del 2008 al 2015 van 7 anys i vostès tampoc no la van fer esta obra. I la carretera de Càlig, li recordo que sí que ha sigut una inversió de la Generalitat cap als dos municipis i que ha valgut 807.815 euros. De manera que aquesta sí que ha sigut una realitat. Les obres de la carretera de Càlig és una obra que està acabada, la remodelació de la carretera de Càlig, i que millorarà, des de luego, la circulació entre els dos pobles i, com li dic, és una inversió de pràcticament 1 milió d'euros. Sobre l'altre projecte que vostè cita, que no hem reclamat a la Generalitat, és la construcció d'un passeig marítim sobre el dique de Ponent. Això, com li dic, és un projecte de l'any 2009 que valia 3 milions d'euros, concretament 2.898.000 euros de l'any 2009 més IVA, i que vostès van anunciar que eren 300 metres de longitud, o sigui que valia quasi 3 milions i pico d'euros. Jo li he de dir que este projecte, quan jo vaig arribar, me'l vaig trobar damunt de la taula, i que en una de les visites que vaig fer a València a la Direcció General de Ports vam reclamar que se revisi este projecte, perquè, com vostè comprendrà, això és inviable. Com us hem de gastar 3 milions i pico d'euros en un passeig sobre el dique de Llevant, el contradique, que és el que enmarca la platja del Morrongo, i des de luego la subdirectora general de Ports va tindre el compromís de dir-me que revisarien este projecte i que segurament, si sigués un projecte de menys diners, pues al millor encara molt podríem fer. Mire, lo que li he de dir és que la Generalitat, si fan inversions a uns pobles i als altres no, depèn de cada any, pues lo que prioritza la Generalitat suposo que seran inversions que realment siguen inversions prioritàries. Està clar que si una escola tenen si un poble tenen una escola en barracons, pues prioritzaran primer el fer una escola en barracons que no un passeig marítim que valgui 3 milions d'euros. I està clar que, des de luego, en inversions de la Generalitat al municipi de Benicarló, pues obres no en tenim, però sí que li puc donar datos de la quantitat de diners que han arribat a Benicarló, com li he dit, en atenció a les persones, perquè realment lo important és això, les prioritats de la Generalitat, i les prioritats és atendre a les persones i no les obres. Concretament, a Benicarló, en el tema de benestar social, si comparem lo que la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Serveis Socials, aportava a l'Ajuntament de Benicarló en la subvenció per als serveis socials generals, sense comptar els altres programes, sinó serveis socials generals, jo li dic les xifres i se donarà compte de la diferència entre una Generalitat del Partit Popular i una Generalitat del Partit Socialista i Compromís, com estan governant en aquests moments. Al 2015, la Generalitat Valenciana, des de la Conselleria de Serveis Socials, la Conselleria de Serveis Socials, van aportar a l'Ajuntament de Benicarló 43.302. Al 2016, 72.802. I al 2017, 285.882. Aquestes són les diferències que hem aconseguit de la Conselleria. Concretament s'ha produït un augment de 213.000 euros en aquesta subvenció, una subvenció de serveis socials generals, repeteixo, a part tots els altres programes que tenim des de serveis socials. Un increment del 660% si comparem el 2017 en el 2015. El 2015 era un pressupost del Partit Popular, el 2017 era un pressupost d'un govern progressista de la Generalitat. Per no parlar de lo que és la subvenció de la Generalitat a l'organisme autònom de centres socials especialitzats. Recordem que l'Ajuntament gestiona 5 centres socials especialitzats i que l'augment de la subvenció han sigut 129.550 euros, o sigui, un augment del 6%, que també és notable. Això ha servit per a pagar la compensació econòmica per tenir 12 anys treballats, que vostès no havien pagat als treballadors i que estava pendent des de l'any 2014, i també ha servit pel pagament de la part proporcional que faltava de la paga extra del 2012. De manera que l'OACSE compleix. Però el que és més important, la Generalitat compleix els terminis. Jo li puc dir que el 31 de desembre del 2016 la Generalitat no devia l'OACSE, devia 0 euros. Estava tot, absolutament tot liquidat, con la qual no teníem problemes de tresoreria, que jo, vostè sap que era regidor en els 4 anys de l'última legislatura, i vostè sap els problemes que tenia de tesoreria perquè la Generalitat del Partit Popular no pagava a l'Ajuntament de Benicarló el que tenia que pagar. Però ara me'n vull anar a les polítiques d'ocupació, que també repercuteixen directament en el benestar dels nostres conciutadans. Mire, del 2011 al 2015, la Regidoria de Promoció Econòmica va gestionar, en 4 anys de l'última legislatura que vostè era regidor, 575.000 euros. Bueno, pues jo en ajudes de la Generalitat i en fondos propis, però bàsicament en ajudes de la Generalitat que repercutien en programes d'ocupació. Pues bé, senyor Serrano, en dos anys que nosaltres portem governats, hem tingut en ajudes de la Generalitat, a part de lo poc que ha posat l'Ajuntament, 787.752 euros. I en això li sumem els 200.000 euros que la Regidoria de Benestar Social està gestionant en els programes d'itineraris d'inclusió social, que també són programes d'ocupació. En total, 1 milió d'euros en dos anys que ens han vingut de la Generalitat per a programes d'ocupació, per a la creació d'ocupació, per a la promoció econòmica, per a tallers d'ocupació i per a tot el que són el benestar dels nostres ciutadans. Repeteixo, 575.000 en 4 anys contra el 1 milió d'euros que nosaltres tenim en aquests moments. Jo li agrairia, senyor Serrano, que el balanç el faci al final de les inversions que tindrem. Per supost que continuarem reclamant i, de fet, ja tenim previst el que demanarem a la Generalitat de cara als propers anys en inversions d'obres. Però li torno a repetir que el que tenim aquí és una demostració clara de que aquesta Generalitat el que prioritza és el benestar de les persones, que és el que a nosaltres també ens preocupa, tot el tema social i tot el tema d'ocupació, i des de luego les obres que fan falta al nostre poble les continuarem reclamant. Però vostè el que me reprocha a mi és que la Generalitat Valenciana no ha fet inversions a Benicarló. I jo li dic, vostè ha mirat els pressupostos generals de l'Estat, senyor Serrano? Vostè ha mirat el que invertix el govern central en el nostre poble? Vostès han presentat esmenes al pressupost general de l'Estat, com ha presentat el Partit Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís? Vostès han presentat esmenes a aquests pressupostos de Generalitat perquè se destina una partida per arreglar l'antiga Nacional 340, que està en pèssimes condicions? Vostès volen inversions per a Benicarló del govern central? Pues mire, les rodalies, el tema de l'alliberament i la gratuïtat de la P7, que també la reclamem nosaltres, el tema de l'arreglo de la Nacional 340, el tema del Passeig Sud, que també estem treballant perquè sigui una realitat, i el tema de la protecció de la Costa Nord. Vostè mira si en té de reclamacions als pressupostos generals de l'Estat al Partit Popular. Vostè m'ho reprocha que la Generalitat no ha invertit res a Benicarló, i jo l'he demostrat que no és així. Però el govern central, en els pressupostos generals de l'Estat, el seu partit, des de luego, tampoc no invertir res en Benicarló. I li vaig a dir més. Vostè me dia que jo era amiga del president de la Generalitat i, per supost, que per a mi és un honor tindre bona relació amb el president de la Generalitat i amb molts membres de les diverses conselleries. Però vostès no sé si no són amics del senyor Rajoy o de la senyora Bonig, que li faig d'intermediari per al senyor Rajoy, i demanen inversions per a Benicarló. Nosaltres estarem encantats, vull dir que ens donen suport, que ens apoyen per a demanar aquestes inversions que ens fan falta. Mire, senyor Serrano, jo el que li vull dir és que esperes al final de la legislatura i farem un balanç de les inversions que ha fet la Generalitat en els anys que vostès van governar i en els anys que governem nosaltres. I, des de luego, esta alcaldessa i tot l'equip de govern, des de luego reclamarem les inversions que facin falta per a Benicarló, vinguen d'on vinguen. I la demostració la té molt clara. Només vam arribar, el que ens vam posar a treballar és perquè vinguin aquí fons europeus. I vam aconseguir 10 milions d'euros per a l'àrea urbana de Benicarló i Vinaròs, que se veurà reflexat aquestes inversions en els propers anys. Així és que penso que vostè no té raó, que si en un pressupost de la Generalitat no hi ha hagut inversions de la Generalitat, sí que hem tingut compensacions d'un altre tipus, dels quals ens sentim molt contents, i, des de luego, jo tampoc no veig que vostès, al Partit Popular, reclamen inversions per a Benicarló, que també ens farien falta. Senyor Serrano.
Bueno, la pregunta era molt fàcil, el que jo li preguntava. Vostè, si el que ens ha fet ha sigut un discurs polític en tota regla, que és la seva obligació, però jo li feia una pregunta concreta. I vostè la pregunta se la passa per damunt perquè la gent no s'entere. O sigui, vostè el que ha dit és que efectivament el que jo vaig dir és el que és, que inversions a Benicarló han vingut 57.000 euros. Ni un duro més ni un duro menys. I als pobres del costat, a Penyescola li fan una carretera, que no me recordo ara ni el que pujava, vostè ja si ho tinc, 1.266.000, i a Vinaròs li fan tres coses, el centre de salut i dues coses més, que se fiquen als pressupostos, 3.329.000. Vamos, el marcador, senyora Miralles, està clar, me pot justificar tot el que vulgui, però el marcador està clar. Però és que el 2016 les inversions a Benicarló, el 2016 van ser les mateixes. Les inversions van ser les mateixes. Quines? No cap. quan me diu és que vostè se reitera el mateix, sí, però jo l'any passat, recordes que ara fa un any, li vaig dir, han anat a la Generalitat a veure quins projectes n'hi ha ahir, els que han deixat altres, fets, acabats o a mitges, quins projectes n'hi ha, i agarren els que es creen convenients, perquè vostès a aquestes altures no tenen temps material, és molt difícil que tinguin temps material de fer algun tipus d'infraestructura important. Per què? Perquè no hi ha temps. Primer, se tenen que barallar, igual que fiquem nosaltres, perquè te fiquin diners per fer un projecte. Una vegada fan el projecte, tens que barallar-te perquè te fiquin diners per l'obra, per la inversió, per la carretera, per el que siga. I això costa temps. És que no tindran temps. I ja ho vaig dir l'any passat. Què han fet? Han perdut un any. Quan jo ficava l'exemple d'aixes dues obres, va ser un exemple. Aprofiten el que n'hi ha fet. Que més de 3 milions el passe del dique de les cases dels mariners té que valer un millor? Doncs pues que s'adapte al projecte. Pues que s'adapte. Vostè quan va anar a demanar-lo? Quan nosaltres ho vam preguntar, sí. Quan nosaltres ho vam preguntar. Perquè va anar la consellera de Turisme a València i li van dir, així està el projecte. Si no, no s'havien enterat. Per què? Perquè van anar a preguntar. I vostès, el que se van obligar en els dies de Benicarló és a treballar per Benicarló i aconseguir infraestructures importants per Benicarló, que és el que tots ens comprometem quan ens fiquem. Després podem aconseguir més coses o menys coses, però és que els dos anys primers de legislatura és que han sigut 0 i 57.000. Però és que no hi ha res més. Tot l'altre, bueno, pues me pareix molt bé, però és que jo no li fia una pregunta de tot el que vostè, així, perquè està jo mitja hora parlant, que també, a lo millor també estic contestant el que me diu. Quan me diu, vostè va dir, nosaltres hem aconseguit més inversions en els fons d'EDUCI, que clar, vostè diu 10 milions perquè li interessa que a la gent se li queden 10 milions, però de moment seran 5, els que vinguin a medicar-ho seran la meitat. Hem aconseguit més en un any i mig que vostès en tota la legislatura. Això ho ha dit diverses vegades. Doncs pues mire, el col·legi Ángel Esteban, 4.188.000, legislatura passada. La carretera de Benicarló a Polígono, 1.998.000. En el parc de bombers, 1.600.000. Rehabilitació de Sant Bertomeu, 720.000. L'edifici de l'antic faro, 388.000. Això suma 9 milions d'euros, els últims 4 anys. I si vol que fiquéssim, perquè és el que em dirà, que fa 20 anys que ho paguem, si vol que fiquéssim la depuradora, 22 milions d'euros, la legislatura passada. Si era l'obligació nostra, traure el que poguéssim. El mateix que tenen que fer vostès, però no ens val que ens diguin així, com no tenen inversions, vaig ajuntar-ho amb l'altre. Mira, vostè ha donat uns datos que jo no sé tant se'ls ha tret. No se'ls ha tret, li dic sincerament. Mira, quan vostè diu que els últims 4 anys de plans d'empleo i de plans d'empleo només s'han fet 540 i pico mil euros, jo vaig anar per damunt. El plan d'empleo motivat, 546.112. Benicarló Conserva, 217.585. Després del plan conjunto de les administracions públiques valencianes, 54.265. Després n'hi ha hagut salari jove, en cor i més programes. Saps què pareix? És que en les persones, només pensen vostès? Doncs pues miren, nosaltres també pensàvem. La legislatura 2007-2011 va anar més d'un milió d'euros en plans d'empleo. Més d'un milió d'euros. Entonces, digueu tot. Vos apareix molt bé que aconseguisquen plans d'empleo o tallers d'empleo, salaris joves, en cor, vos apareix molt bé, però si és l'obligació seua, igual que era la nostra. Llavors vostè me diu, és que vostès se tenen que esperar a final de la legislatura a dir les inversions que s'han fet. Doncs pues mire, si vol, antes dels plenos li donaré la pregunta perquè ja sabia la contestació. Mire, nosaltres preguntem quan creiem que hem de preguntar. No ens marcarà vostè a nosaltres quan li hem de preguntar les coses o quan li hem de preguntar a nosaltres. Faltaria més que li hem de demanar permís a vostè. Ha fet un comentari respecte a lo que jo vaig fer, el comentari que vaig fer jo a la premsa, però si vostès són especialistes. Vostès són especialistes, senyora Miralles. Que vostè me diga si hi ha un pleno. Que vostès, les rodes de premsa que feien antes i després del pleno, no parlaven de lo que se parlava en pleno, encara que foren preguntes, m'estranya que m'ho diga, senyora Miralles. M'estranya que vostè això ho diga. Perquè no li sabe que ho diga, perdó, no li sabe que ho diga. perquè sap que no és aixina. Miren, quan a tota l'explicació que ha fet de tots els diners que han vingut, els serveis socials, tots els diners que han vingut per plans d'empleo, ja li he dit antes que m'apareix molt bé, i això és una faena que s'ha de fer, que l'ha de fer l'equip de govern. Però quan se donen més diners a serveis socials, o se donen més diners, o se donen també tallers d'empleo, que aquests tallers d'empleo se tinguin que luchar d'una altra manera, però si hi ha una bossa de diners, que són per exemple per serveis socials, serà per tots els ajuntaments. No sé, específic, va venir Carlo. Possiblement la Generalitat ha agarrat i ha dit serveis socials, generals, o dos ajuntaments, que hi havia un milió, n'hi fico tres. Doncs ens apareix molt bé. Cada un gestiona el pressupost de la manera que creu més convenient. Però és per tots els municipis, per tots. El que han fet els pobles del costat, asseguro que vostè no ho ha fet. O sigui, els pobles del costat que han fet? Han agarrat projectes que estaven als començats, no estaven als començats. Però el projecte del centre de salut hauria estat fet. Hi hauria un borrador, hi hauria un anteprojecte, algo. Les altres corporacions algo van tindre que fer. Cosa que vostès no han fet. Perquè encara avui, després de la pregunta de l'any passat, encara ha dit si han anat a veure quins projectes n'hi ha. Que hagi de fer més viatges que amb el senyor València, doncs mira, perdona, però no m'ho crec. No, què vol dir? No m'ho crec. I a Madrid tampoc n'ha fet. L'alcaldessa vostè, no sóc jo. L'alcaldessa vostè. Després, me parlen de la carretera de Càlids. Mira, l'any passat, en este pleno, en este saló, vostè mos va dir que mos va aparèixer bé, per supost, que la carretera de Benicarló Càlids la Generalitat el que havia contratat una obra que era els alçens de la carretera, de manera que on no aplegava el quitrenat, l'asfaltat aplegava, se va contratar i el que se va fer va ser ficar hormigó, de manera que els ciclistes no tenien problema en que hi havia l'escalonet típic que hi ha en les carreteres. Sí que és cert que han asfaltat la carretera de Càlig. Jo passo tots els dies, però li tinc que dir que aquesta carretera, després d'haver fet l'alquitranat, s'ha tornat a deixar la part que va. O sigui, l'any passat ens gastem diners en ficar al mateix nivell a la carretera i a l'alçent, fan alquitranen, fan la carretera, l'asfalten, acaben i se torna a deixar i l'escalonet. L'any passat, si no ho haguem fet, haguem estat tots els diners. No, ja ho dic jo perquè passo tots els dies. Passo tots els dies. L'any passat estava tot, a una banda i a l'altra. Bé, i acabaré com hagués començat. Que patimos que Benicarló recibirem 57.000 euros respecte als altres. Jo el que es demano és que, per favor, que se mereixen més, que facin més viatges a València, que reclamen més i que es comencen projectes, perquè nosaltres no tenim coneixement de que hi hagin tramitat cap projecte, que es comencen projectes o que recuperen aquells que hi havia allí i si algú no serveix, que l'aprofiten.
A veure, senyor Serrano, després de la seva explicació vaig a contestar-li i tampoc no m'estendré més perquè tampoc no puc. Li ho he explicat tot perfectament. Mire, els diners que venen de la Generalitat poden vindre en obres o en serveis. I li he demostrat que realment aquí el que han vingut és en serveis, en diners per a millorar la vida de les persones. I vostè diu, igual que els altres municipis, doncs pues mire, no ho estarem fent tan malament quan a Vinaròs el senyor Amat, col·lega seu del Partit Popular, mos posa com a exemple tots els dies. I l'altre dia està la senyora Carla Miralles a la cadena SER. Vull dir que tots els dies mos posen d'exemples de que tots els diners que aconseguim a Benicarló a Vinaròs no es tenen i que tenim que dependre de l'equip de govern de Benicarló, perquè això és el que diu el senyor Amat, no ho dic jo. I ho torno a repetir. O sigui, el senyor del Partit Popular de Vinaròs mos posa com a exemple. I després, vostè diu que no sé quants milions van recibir per a polítiques d'empleo. Li estic parlant de la tècnica de promoció de la gent d'ocupació i de desenvolupament local que m'ha fet l'informe avui des de l'any 2011 al 2015 i des de luego és la xifra que li he donat, 575.000 euros. O sigui que jo de mentides no n'he conto i des de luego les xifres que li he donat són dades oficials de l'Ajuntament. Vostè m'ha començat aquí a explicar tot el que van fer vostès i bueno, tot el més. I des de luego barreja aquí xurras con merinas, que diria el senyor Cuenca, al millor si estigués aquí. Mire, vostè me parla de la depuradora. La depuradora no és una inversió de la Generalitat, la depuradora és uns diners que han pagat tots els benicarlandos i la tenim pagada i repagada i a més se va fer en el temps en què se va fer perquè hi havia amenaces de la Unió Europea per incompliment de que teníem un poble de més de 27.000 habitants sense depuradora i des de luego l'incompliment era flagrant, de manera que no van tindre més remei més que fer-la. Me parla del parc de bombers, que és un que va pagar la Diputació, i me parla hasta de l'església Sant Bertomeu, si tot això són inversions que des de luego venen de la Generalitat, com han fet vostès, és que vamos, és que aquí, senyor Serrano, per favor, la depuradora, el parc de bombers, l'església Sant Bertomeu, o sigui, la Fundació de la Llum de les Imatges, també és mèrit de vostès, i la carretera, bueno, i els 4 milions que CIEX s'ha de dir en butxaca, però 4 milions aquella escola no val. Però jo li dic, la carretera, i a més me parla de la carretera de Benicarlo Càlix, que li dic que ha sigut una inversió de la Generalitat en quant a 807.000 euros, i me parla de que si hi ha un escalonet, que si l'han fet més ample, jo enginyer no soc, però des de luego que hi ha hagut una inversió de la Generalitat en esta carretera és evident. Simplement, vostè pot fer les preguntes quan vulgui, faltaria més, però jo el que li dic és que el balanç global de tota la legislatura d'inversions de la Generalitat, que al fin i al cap són diners dels valencians i que venen directament de l'administració autonòmica, mos dona igual que vinguin en obres que en servei, i des de luego estem molt contents del suport institucional que tenim de la Generalitat. Ha vingut dos vegades el president de la Generalitat, han vingut quatre consellers, incluïda la vicepresidenta del Consell. Estem en tractes per a veure si el conservatori forma part de la xarxa de conservatoris de la Generalitat, que això seria una cosa que vostès no van aconseguir mai en la vida, amb la qual això segurament si ho aconseguim, pues estem en converses, és molts dels viatges que han fet la senyora Escudero i jo a València per aquest tema, i com li hem dit, pues els diners europeus i tots els diners que estem aconseguint pues són al fin i al cap el que repercuteixen en la millora de la vida dels ciutadans de Benicarló, i així ho seguirem fent en tota la dedicació que tenim i que des de luego estem treballant. I vostè ens està reprochant aquí que no fem prou i des de luego més no podem fer. I a mi me poden reprochar, com ho va dir el dia que vostè va exposar, que me passo moltes hores al despatx i que tindria que anar-me'n a reclamar més coses. Des de luego de hores al despatx me'n passo, prefereixo que diguin que estic moltes hores al despatx que no a un altre puesto, des de luego que sí. Així és que esta és la resposta i penso que li hem demostrat que des de luego el suport de la Generalitat el tenim i que obres també en vindran per a Benicarló, claro que sí. No hi havia cap pregunta més i ara alçarem la sessió i passarem a les preguntes dels ciutadans. D'acord? Senyora Pérez, vol formular les preguntes?
Gràcies, senyora alcaldessa. Per part de Sergio Colón Montero, com a representant de Partit Independent per Benicarló, al regidor delegat d'Esports, Carlos Flors, l'any 2005 les pistes d'atletisme... Perdó. No sé si em sentirà. L'any 2005 les pistes d'atletisme municipals tenien pendent renovar i ampliar l'homologació bàsica de 1995, donant-se un període de pròrroga per part de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme fins al 2014. El 2014, per part de l'anterior regidoria d'esports, es van realitzar obres per millorar les instal·lacions esportives de les pistes d'atletisme, deixant-se preparada la documentació per realitzar l'homologació de les pistes d'atletisme. A data d'avui s'han realitzat les gestions per a homologar les pistes d'atletisme municipals. Tenim les pistes d'atletisme homologades davant la RFEA. En cas de no estar homologades, es poden realitzar actualment competicions oficials a les pistes d'atletisme municipals? Gràcies.
Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, doncs a la pregunta de si les pistes estan homologades, efectivament estan homologades. És cert que el període d'homologació vens als 20 anys. Des de l'any 2015 hi ha un expedient obert de les pistes d'atletisme on hi havien que fer una sèrie d'actuacions per a que aquesta homologació fos efectiva. S'ha vingut fent, actualment només falta fer el repintat de les pistes i tenim un correu del tècnic de la Real Federació Espanyola d'Atletisme, que és qui ens ha de verificar l'homologació, que tenim les pistes homologades fins setembre, donat que ja se li va comunicar que esté previst fer aquesta actuació final en la parada tècnica que esté prevista per a la instal·lació municipal, que es farà al llarg del mes d'agost. Per tant, a la pregunta de si les pistes estan homologades fins al mes de setembre, que és l'única actuació que ens falta, sí, i en setembre, quan vindrà el tècnic a peritar, ens dirà si ho tenim tot o si ens falta alguna cosa més.
Bé, la següent pregunta, senyora Pérez.
El regidor delegat de Serveis Públics Municipals, Ildefons Anyó, i de per part també de Sergio Colón Montero, del Partit Independent per Benicarló, I ha establert un sistema de manteniment dels parcs infantils a Benicarló? Qui és l'encarregat de revisar-ho i cada quant de temps es revisen? Quina idea tenen vostès en relació a millorar el manteniment dels parcs infantils? Gràcies.
Senyor Anyó.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs, hi ha que dir que fins ara no ha hagut mai un manteniment dels parcs infantils de la nostra ciutat. Fins ara ha sigut la pròpia brigada municipal la que bonament ha reparat els danys que s'han detectat per donar-los perquè els usuaris han avisat o la mateixa policia local ha fet el part de la incidència. I he de dir que enguany, per primera vegada, s'ha consignat uns diners al pressupost municipal per a que una empresa homologada posi tots els parcs infantils a punt. Ja tenim damunt de la taula dos pressupostos i a l'espera d'un tercer, i espero que en pocs dies ja comencen els treballs de millora dels parcs infantils. Moltes gràcies.
Senyora Pérez, la segona pregunta.
També de Partit Independent per Benicarló, a la senyora alcaldessa. Per què les preguntes dels ciutadans al ple es realitzen fora de la sessió plenària? Per què no queden registrades aquestes preguntes en l'acta del ple i apareix reflexat que no se'n formulen? Per què es talla l'emissió de la ràdio municipal a l'hora de formular les preguntes al ple? Per què no es llegeix l'enunciat de les preguntes ni hi ha torn de rèplica? Creu que el sistema actual de participació ciutadana al ple és adequat i suficient?
Considero que aquesta pregunta l'ha de contestar vostè mateix com a regidora de Participació Ciutadana. Contesta, senyora Pérez.
Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, caldria recordar així breument, sense entrar en detall, en què és el ple. El ple és el màxim òrgan de decisió i de representació política dels ciutadans, que està integrat pels regidors triats pels veïns i veïnes en les eleccions municipals. També recordar que en el plenari d'aprovació... Avui tenim un problema, això del directe. Igual és això. Continuem. També recordar que en el plenari d'aprovació del reglament de participació ciutadana es va obrir l'opció de que la ciutadania podria intervindre en un punt de l'ordre del dia del ple, complint evidentment els requisits que es van estipular en aquell moment. Reglament que, per cert, es troba des de la seva aprovació en la pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló. També, així com indica el ROF, una altra vegada ho tornarem a recordar, l'article que fa menció a aquest aspecte, que avui tornem, que és que, conclosa la sessió del ple, l'alcalde pot establir un torn de precs i preguntes pel públic assistent sobre temes concrets d'interès municipal. Correspon a l'alcaldia ordenar i tancar aquest torn, del qual va ser voluntat d'aquest equip de govern el reglamentar i el ampliar aquest punt. Respecte al torn de rèplica a l'hora de redactar el capítol que inclou el procediment per presentar les preguntes al ple, que no a la sessió plenària, es va contemplar aquesta possibilitat considerant, com ja s'ha dit diverses vegades en algun debat en aquest ple, que aquesta via informativa no és un espai de debat ni volem que es convertisca en un. Com ja he dit abans, és una acció informativa i de transparència donar compte a les preguntes de la ciutadania. I un altre òrgan en el qual podrem debatre futurament serà el Consell de Participació Ciutadana, que abans de convocar-lo estem revisant el seu funcionament i que també es troba dins del Reglament de Participació Ciutadana. Actualment, el Reglament de les Preguntes a la Ciutadania s'obre en procés de resolució de les al·legacions presentades i prompte podrem donar resposta, així com la corresponent explicació de cara a la ciutadania de les nostres decisions. És més, aquesta modificació va estar exposada al públic durant un mes per poder fer les al·legacions que es consideraren. El fet de no incloure les preguntes a l'acte del ple, així com el tema de la ràdio, és perquè està fora de la sessió plenària i fins ara s'havia donat ordre de fins finalitzar el ple, però d'aquest punt en el tema de la ràdio prenem a punt per a que es tingui en compte. També el tema de no incloure l'acta a l'acta del ple és també per no barrejar espais ni òrgans i creiem convenient que la publicació de les mateixes amb els seus històrics ja era suficient. Sí que és cert també que les respostes no estan publicades al mateix moment. És un assumpte que estem resolent en la major brevetat possible. I evidentment l'apartat de no se'n formulen dins de l'acta del ple és perquè cap polític pertanyent a la composició del ple n'ha formulat cap. En el moment que formule una, doncs evidentment estarà dins d'aquest apartat de l'acta del ple. Si és suficient o adequat o amb dues coses el sistema de participació al ple, doncs valorem amb el temps amb cada pas que donem. On no existia participació i ara hi ha una mica. una mica més de coordinació, una mica més de reestructuració, de comunicació i treball interdepartamental, que això és molt important, i funcionament, evidentment, acorde amb el funcionament de l'Ajuntament. En 2 anys considerem que encara és prompt per fer aquest tipus d'anàlisi, ja que any rere any anem evolucionant en cada projecte que ens sentem o reemprenem en les seues diverses modificacions. Per ara tenim la possibilitat de que l'equip de govern responga en públic. Recordem també que la sessió plenària també pot ser privada. Les preguntes que ens formulen i que la ciutadania puga intervindre en uns punts de l'ordre del dia complint amb els requisits que especifica el reglament de participació ciutadana. Reglament que també informa de que estem treballant en la seva modificació. Gràcies.
Bé, la següent pregunta, senyora Pérez.
La última pregunta, que són 2, és per part de Canviem entre tots Benicarló, per part d'Enric Moya Marzà. La primera és sobre les 36 vivendes de protecció oficial en solar municipal. El dia 26 de julio de 2007, el Pleno Municipal adjudicó a la mercantil Cerámicas y Construcciones Roca la construcción de 36 viviendas de protección oficial sobre parcelas de propiedad municipal. Transcurridos 9 años desde entonces, sin que los ciudadanos tengamos más conocimiento de lo sucedido, preguntamos, ¿cuáles son las causas del por qué no se han iniciado las obras de las viviendas protegidas? ¿Considera que ha habido incumplimiento en las obligaciones y compromisos contraídos por la empresa adjudicataria? En ese caso, ¿qué medidas se han adoptado o piensan adoptar en defensa de los intereses de Benicarló?
Bé, este tema ya se va preguntar per part del senyor Enric Moya una altra vegada. Jo li he de dir que és un tema jurídic complex, vull dir que no és fàcil solució. Segons m'han contestat els serveis tècnics de l'Ajuntament, pues és un tema que s'ha d'estudiar. Efectivament, hi ha un problema. Ja van haver una venda del terreny, eren 400.000 euros de patrimoni municipal del sòl, i el problema que hi ha, pues, realment, igual n'hi ha jurisprudència a favor i en contra, vull dir que n'hi ha sentències a favor i en contra. S'ha d'estudiar bé totes les possibilitats perquè no es perjudiquen els interessos de l'Ajuntament, que al fin i al cap són els interessos de tots els benicarlandos. És un expedient que de moment el tenim ahir, no l'hem tret encara damunt de la taula, però sí que és veritat que és un expedient que s'ha d'estudiar i s'ha de veure quina és la solució que s'adopta, perquè realment és un problema i efectivament allà n'hi ha uns solars venuts per a fer unes vivendes de protecció oficial que no s'han realitzat. Simplement li puc dir això, si tinc més informació pues la faria arribar, no hi ha cap problema. La següent pregunta, em quedat que la contestarem al pròxim ple, no? Que és la de la tassa per reconnexió de l'aigua potable municipal, el regidor de Medi Ambient li contestarà en el pròxim ple. Pues ja està, vale, pues sense cap punt més a tractar, salsa la sessió.